Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem
de prevenir l'obesitat infantil
amb l'assessorament de
la doctora Margarita Pic, gastroenteròloga infantil del Centre Mèdic Tecnon. Els experts parlen d'epidèmia quan es refereixen a l'important augment de casos de l'obesitat infantil. El més important per combatre-la, una alimentació equilibrada i fer exercici. Un nen obès serà un adult obès.
Si el nen arriba als 6 anys obès, la taxa d'obesitat en l'adult augmenta un 50%. Si arriba a l'adolescència obès, això augmenta el 80%. Per tant, estem condenant aquests nens a ser obesos, no? Perquè la teoria de l'obesitat és que si passes molt de temps amb un nombre de cèl·lules greixoses, això condiciona que el teu cos ho fixi com l'habitual. Aleshores, aquesta tendència a l'obesitat serà sempre, no?
L'obesitat en els infants i després adults pot comportar molts problemes, tant físics com també psicològics.
Malalties cardiovasculars, diabetes, alguns tipus de càncers, malalties osteoarticulars... Tots aquests nens poden tenir problemes de baixa autoestima, de rebuig social, de fracàs, menys possibilitats de feina, perquè moltes vegades també es trien a les persones en funció del físic, pot haver-hi més dificultats després per tenir una parella... Per tant, tot això se'ls ha d'explicar als pares, perquè realment li donin la importància que té.
Son lo millo asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin.
Anem a l'origen del problema. A banda de causes genètiques o bé de malalties, sovint un excés de pes té molt a veure amb uns hàbits alimentaris erronis.
Amb races que han sigut tradicionalment molt primes, com els asiàtics, etc., venen aquí a Europa, per exemple, i presenten obesitat, cosa que en els seus països això és molt raro, no? Vol dir que això hi ha uns hàbits de vida que estan influint moltíssim i que això jo penso que és la clau d'aquest problema. Els hàbits de vida, el sedentarisme, la falta d'informació, la vida estressant dels pares, la televisió ha influït moltíssim en que doncs adquirissin tota una sèrie d'hàbits que molta gent no se'n dona ni compte i que els han adquirit com a situacions de normalitat i no ho són.
Les presses, el ritme del dia a dia, fan que alguns nens i nenes no segueixin la millor dieta.
Molts marxen de casa sense menjar res, surten a fora i es compren una pasta i un suc, que això s'ho menjaran a l'escola. Al migdia a l'escola, doncs, a vegades repeteixen d'un primer plat que els agrada molt i deixen l'altre. Molts nens no els agrada la fruita, passen de la fruita. A la tarda moltes vegades surten de l'escola i tornen a repetir aquest menú de la pasta i el suc. I a la nit, doncs, moltes vegades hi pot haver coses precuinades, les pizzas fetes, pasta italiana d'aquesta que ja ve precuinada. Clar, si pensem en tot això, estem donant una dieta molt calòrica sense uns beneficis pels nens. I aleshores això és el gran hàndicap. Si això ho ajuntem amb la manca d'exercici o de caminar, o... i que quan arriben a casa se senten a l'ordinador, doncs ajuntem els dos factors fonamentals que són l'alimentació i el sedentarisme. I això afavoreix tremendament l'obesitat.
El primer atac del dia et farà agafar energia amb la llet i els cereals. Menjaràs i et faràs gran.
Demanem, per tant, quin és el millor esmorzar?
Llet o iogurt amb cereals a casa, un petit entrepà per mig de matí, perquè és bo això de menjar cada 3 hores.
Al migdia, per dinar, el millor menú, ja sigui a casa o bé a l'escola.
Verdures, hi ha pasta, hi ha llegums, com a primers plats bàsics, i com a segons plats, carns, peixos, tant a la planxa com arrebossats, guisats, una mica tornar a la dieta mediterrània, la que feien les nostres mares i les nostres àvies, i les postres que poden ser el fruita o algun derivat làctic, però sobretot fruita, perquè els nens estan menjant poca fruita. La dieta dels nens ha de ser super variada. Hi han d'haver coses com la pasta italiana que els agrada, però clar, pasta italiana en menjaran un dia o dos, i els altres dies un parell de dies de verdura, que poden fer de diferents formes. Un dia pot ser bullida, l'altre dia pot ser saltejada. Adornar una miqueta els plats, perquè els nens també els hi entra molt més per la vista.
A mitja tarda també cal fer un berenar equilibrat.
El pa amb xocolata, o pot ser fruita, o un petit entrepà, o pot ser, doncs, per exemple, doncs una coca d'aquestes casolanes.
I a la nit un sopar no gaire pesant.
El sopar ha de ser molt més digestiu perquè els nens tenen poc temps i en general sopen i se'n van a dormir. Hi pot haver una miqueta verdura o es pot fer com un plat únic. L'ideal és el peix i els ous per sopar, acompanyat doncs, d'amanida. En el cas dels molts petitons hi pot haver una sopa abans, que a vegades pot ser una sopa amb una miqueta de peix, etc. I després una postre, que pot ser una fruita o un derivat lacti.
Us agraden les verdures?
Les verdures són de tots colors, vermelles, verdes, morades i de color groc.
De vegades el menú ideal no és el que més agrada als nens, però tot és qüestió de ser perseverant.
Els nens proven els aliments quan tu els presentes repetidament. Per exemple, hi ha un problema amb els nens i el peix. El que està clar és que si el primer intent, no, això no m'agrada, això no em vull, bueno, doncs va, fem una altra cosa. Arribes en aquest punt, estàs perdut. S'ha d'insistir. Passa que el peix també es pot adornar. El peix es pot fer rebossadet, es pot fer guisadet, pot fer una mica de maionesa i amb una miqueta de maní al costat, l'oferta repetida d'un aliment porta l'acceptació i, per tant, un ha d'insistir i insistir, perquè una cosa important és que tota la família, si pot ser, mengin junts i mengin el mateix. I aleshores és quan el nen veu que tothom menja el mateix, ell també ho acaba menjant.
Tinguem l'hora de dinar o de sopar en pau, si un dia es nega a menjar, ja esmorzarà l'endemà.
Com que els nens d'avui en dia van molt ben alimentats, no hi ha un dèficit calòric, al contrari, doncs aleshores doncs, ens anem a dormir i demà serà un nou dia i ja està, però sense fer masses ademans ni donar-hi massa importància. I quan tu tornes a presentar el plat per segona o per tercera vegada, el nano rendeix i accepta. I poden haver situacions excepcionals de que un sabor el nen no el toleris i que hi hagi un sabor que per ells sigui en el seu paladar inadmissible. Això existeix, però clar, això serà amb alguna cosa en concret, com poden ser l'all, la ceba, el pebrot, que realment doncs, hi ha gent que no tolera aquest tipus, en el seu paladar no ho accepta aquest tipus de sabor. Però això són situacions excepcionals.
Posa'm un suc de llimona, pinya o mango, m'és igual. Posa'm un suc de mandarina, poma o plàtan ben gelat. Posa'm un suc de maduixa, de cacau barrejat. Posa'm un suc de kiwi, un suc de maracuyà. Ah, ah, ah.
Per beure, sempre aigua. Podem fer concessions si ens demanen llet, però mai un suc industrial.
Beure aigua. Ara, estem parlant d'un nen primet que fa exercici, que està bé, que no hi ha cap problema i que vol un got de llet mentre sopa, doncs que es prengui un got de llet mentre sopa, si això no impedeix que després sopi. Tenim una actitud absolutament dràstica enfront de tots aquests sucs. No haurien d'existir. El suc és licuar una fruita a casa. Però tots aquests sucs engreixen moltíssim. Per altre cantó, les vitamines amb un temps d'envasat van desapareixent. I per altre cantó de fruita, poca fruita porten. Nosaltres ja estem veient la patologia derivada dels sucs, amb nens que fan distensions de panxa, gasos, que els hi treu la gana. L'aigua és millor que qualsevol d'aquests sucs.
Davant el dubte, el percentil ens indica si la talla i el pes del nostre fill és la correcta.
Són unes taules que s'han fet fent estudis de molts nens i aleshores és una gràfica en la que nosaltres valorem el pes i la talla. Quan tu parles de si un nen està amb un sobrepès o està obès, sempre parlem d'una relació de pes amb talla. Pots tenir un nen que pesi molt però que sigui molt alt. Aquestes gràfiques, que són com uns caminets dintre d'un gràfic, nosaltres tenim el percentil 50, vol dir que és on estan la immensa majoria dels nens. Seria la normalitat. Percentils per sobre serien, si parlem de talla, nens més alts, i percentils per sota serien nens més baixos. I això tant en la talla com en el pes. Si el pes està en un percentil superior al que està la curva de talla, llavors és quan ja comencem a parlar de que aquí sobra pes.
Calculem l'obesitat amb l'índex de massa corporal.
Dividir el pes partit per la talla en metres al quadrat. I això ens dona un índex. Si diem que això ens surt per sobre del 25, parlem d'un sobrepès. Quan estan per sobre del 30 és quan parlem d'obesitat.
Sopa, sopa del vespre, vull sopa, sopa, sopa del vespre, vull sopa jo. Sopa, sopa, sopa.
Quan ja existeix el problema, com tractem un nen amb obesitat?
Primer, el que hem de saber és si hi ha factors de risc o no hi ha factors de risc familiar. És molt important fer tota una història ben feta. Sapiguessin a la família si hi ha obesos, si hi ha malalties, etc, etc. Aleshores, nosaltres ens explorem el nen per fer tota una valoració de la seva obesitat. Fem les curves de peix talla, fem aquest índex d'IBC, mirem la tensió arterial, mirem quin tipus d'obesitat té, on predomina el greix. Aleshores, fem una història amb la mare conjuntament dels hàbits alimentaris. És a dir, analitzem, i moltes vegades el que se'ls fa és donar-los una sèrie de llibretes perquè t'apuntin durant una setmana el que menja el nen. I després els fem un estudi analític. Si veiem que no hi ha malalties associades, el que fem, una dieta adaptada a la vida del nen, que no acostumen a ser dietes molt restrictives, però sí que al nen li hem de donar cosetes que li agradin, perquè si no, realment, després doncs s'encansen els nens de fer dieta.
A banda de les anàlisis i d'equilibrar la dieta, és fonamental fer exercici.
Una valoració de la vida sedentària d'aquest nen. Possibilitats d'anar a l'escola caminant. Si això no és possible, possibilitat de caminar cada dia. És a dir, que la mare i el nen se'n vagin cada dia a caminar, doncs, mitja hora, tres quarts, una hora. Augmentar l'exercici, perquè no oblidem que un augmenta de pes quan ingereix més del que gasta. Però és que els nens tenen una facilitat fantàstica per perdre pes. A la que tu equilibres l'exercici, els hi dius a la mare, doncs quan arribeu a casa, en lloc del nen a sentar-se davant de l'ordinador, de la televisió, etc., mira, anem-nos a caminar que tinc que anar a fer recados. O anar al parc, a córrer, o anar a casa d'amiguets, a jugar, buscar activitats, evitant el sedentarisme.
Per saber més coses, us recomanem...
M'agraden les taronges ben dolces al matí, les esberlo per la meitat i el suc se'l va sortint.
Hi ha molts llibres que en parlen, per exemple, Obesidad Infantil y Juvenil Estudio en Kit, en volum 2, sobretot adreçat a especialistes. Altres més de divulgació sobre nutrició infantil i prevenció de l'obesitat, Sobrepeso i obesitat infantil, de la nutricionista Jordina Casademunt, del grup editorial Oceano, o Gordito no es saludable, de la dietista Claudia González. Podeu consultar també a internet a gencat.net/salut fent una recerca amb la paraula obesitat, al web del Ministeri de Salut, les 3Bs/MCS.es, i articles i documentació de les campanyes del Ministeri per combatre l'obesitat entre els nens. La pàgina de la Fundació Espanyola de Nutrició Alimentària, fen.org.es, on inclouen taules per calcular l'índex de massa corporal o la despesa energètica segons sexe i pes, i el web del Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació, eufic.org. Per dubtes o propostes, quaderns@catradio.cat. Marxem amb un toc d'atenció als pares.
Quan tu mirant la televisió, no saps el que menges, ni ho disfrutes, ni ho saboreges. I menges molt més. Per tant, una de les coses que s'han d'intentar fer és que quan els nens mengin, siguin assentats a taula, sense televisió, i parlant, comentant, i això, mira, això ho hem fet així, perquè el nen sigui molt conscient del que està fent, posant-li un plat normal i dient-li, mira, amb això, per sopar, ara te'n vas a dormir, ja en tens prou, gana, amb això no em pots passar, no, és que em vull més, que en tinc gana, no, amb això és suficient.